El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Avui, dimarts 7 de febrer, es commemora el Dia de la Internet Segura, una efemèride que es fa pel segon dimarts de febrer sota el paraigües de la Unió Europea i enmarcada amb la idea de reflexionar i prendre consciència sobre com convertir l'entorn d'internet en un espai més segur, especialment pensant en els joves i els infants. Avui en volem parlar amb la Marisol Rebolledo, experta en dret de protecció de dades i noves tecnologies i membre de la Junta del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, caldria segurament situar conceptes, no? Internet segura, què vol dir exactament, no? Què entenem per un internet segur?
Internet no és segura, és a dir, aquest concepte és molt ampli, però alhora és un terme poc garantit. Podem prendre mesures de seguretat, però internet mai és 100% segura.
Perquè, clar, al final és un entorn, no?, en el que... I passen moltes coses, no?, com a la vida mateixa, segurament, no? És important, però, jornades com les d'avui que reivindiquin aquestes necessitats de seguretat o que posin damunt la taula la necessitat de seguir treballant en aquesta línia?
Bueno, evidentment. Internet, com a tot, va evolucionant i necessitem prendre consciència. Igual que els delictes es van transformant i cada vegada són més novedosos i trobem noves maneres de prendre dades dels altres o de fer enganys diferents, és molt important que tota la població estigui totalment conscienciada dels riscos que suposa utilitzar internet i quines són les mesures, evidentment, que podem prendre per no caure en aquests paranys.
Clar, en aquest sentit, quines serien les principals mesures que se'ns podria recomanar per poder garantir els nostres drets a internet?
Bueno, de mesures n'hi ha moltes, però a nivell usuari, la primera és el tema de les contrasenyes. Sempre pensem en una contrasenya que és la que utilitzem per tots els llocs als que accedim. La primera hauria de ser això, no? Una contrasenya per cada lloc, una contrasenya que sigui segura, que és aquella que no té res a veure amb nosaltres, no és el nostre cognom, el nostre any de naixement, el nom dels nostres fills. Una contrasenya que sigui aleatòria i que sigui formada per majúscules, signes de puntuació i números, el més llarg possible que ens permeti cada una de les pàgines. Què més?
Pues, per exemple, i això per memoritzar-ho?
Pues mira, la millor de les maneres podria ser pues, un gestor de contrasenyes. La majoria dels aparells que utilitzem ja tenen gestors de contrasenyes, si no hi ha alguns de gratuïts que són totalment vàlids, i llavors el que hauríem d'aprendre només seria la contrasenya per accedir al gestor. I el gestor el que faria és emmagatzemar-nos de forma segura totes les contrasenyes de les webs o apps a les que podem accedir.
Pel que fa als nostres drets, imaginem una situació i és que passa alguna cosa, no? Estem fent ús d'internet i tenim la sensació que ens han estafat, que no s'han complert els nostres drets. Aquí quines eines tenim com a ciutadans?
Poques, normalment poques. Bé, la primera que hauríem de tenir és estar al dia de totes les estafes que es van produint, perquè com comentàvem abans, són totalment novedoses i es van actualitzant d'una forma contínua. Llavors, per exemple, jo us recomano que seguiu, per exemple, una pàgina que es diu ICE, vale, que és una pàgina de l'Institut Nacional de Ciberseguretat, on s'actualitzen mitjançant les xarxes o la pròpia web tots els delictes que es van detectant. Vale? Si nosaltres som conscients que aquest és el gran problema, si nosaltres som conscients de que hem estat víctimes d'un parany, d'una estafa, el que hauríem de fer, evidentment, és denunciar-ho directament davant dels cossos de seguretat, en aquest cas, o Mossos d'Esquadra o Policia Nacional. Des de les webs de cadascun d'aquests cossos podem fer la denúncia directament. Però aquí la rapidesa és fonamental.
Clar, perquè entenc que la rapidesa també farà que segurament aquesta estafa no es faci tan gran, no?
Clar, és que evidentment, com normalment tot funciona amb temes de dades bancàries o de dades personals, amb dades personals tindríem l'Oficina Espanyola de Protecció de Dades per poder presentar una denúncia, una reclamació, però en temes de dades bancaris, si no donem ordre al banc de forma immediata perquè ens hem adonat que és una estafa, difícilment l'entitat bancària podrà reaccionar. Per això quan nosaltres ens adonem que tot això és un bulo, que no és real el que ens han ofert, ja no podrem res a fer perquè potser aquell compte on s'han necessitat els diners és un compte a les Bahamas, perquè m'entengueu.
I, per tant, no hi serem a temps de fer...
No hi serem a temps de fer res. És molt important adonar-se que un, o almenys ha tingut el risc, potser no és un parany, però davant el dubte hem d'actuar ràpidament.
Clar, en aquest Dia Mundial de la Internet Segura, un dels mecanismes o una de les funcions que es vol és reivindicar que l'accés als adolescents i als infants sigui segur a les xarxes, no? Aquí és, sobretot, la responsabilitat dels adults que estan a càrrec d'aquestes criatures, però què és el que podríem fer o quines eines hauríem de tenir en compte en aquest sentit?
Bueno, exacte, A veure, tenim que contemplar diferents franges d'edat, vale? Una cosa són els més petits, que podem pensar, per exemple, fins als 10 anys. L'accés a la tecnologia actualment no se li pot vetar a ningú, no? Com aquell que diu. Penseu una cosa, que segons els estudis tant de l'ICE com de l'Oficina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, els primers accessos a la pornografia es produeixen als 8 anys i de forma massiva als 14. O sigui, l'accés mitjançant, pues, per exemple, les finestres emergents, la publicitat, no a vegades és que els propis adolescents o nens vagin a buscar res que no toca, sinó que se'ls ofereix directament. Llavors, què podem fer? Amb els més petits, evidentment, vetar-los, que utilitzin apps que siguin destinats per a nens, és a dir, la llibertat o la lliure circulació per internet als més petits no l'haurien de permetre. A més de que tinguin un control parental, haurien de tenir eines, pues, com totes les aplicacions tenen, o ja, per exemple, YouTube for Kids, no? És a dir, hi ha aplicacions destinades per als nens que no comporten cap tipus de risc, però que ells es moguin per internet lliurement suposa un perill. Pels més adolescents, el primer és l'educació. Els hem d'educar amb els riscos que comporta internet, perquè sí que és veritat que podem ficar controls parentals, però hi ha coses que nosaltres com a pares els hi hem de transmetre. És el risc que comporta, pues, compartir ubicacions, sobretot que el Reglament de Protecció de Dades ens està dient que totes aquestes aplicacions no tenen autorització lliurement d'ús fins als 14 anys. Són responsables els pares d'allò que facin prèviament amb aquesta edat, i vetar-los, exacte, bueno, més que vetar-los, perquè aquesta edat ja vetar-los és molt complicat, sí que instruir-los de que hi ha pàgines que no poden utilitzar, que no descarreguin conceptes addicionals, no obrin i no es creguin, sobretot el tema dels sortejos, que avui en dia amb els adolescents és totalment correcte, els hi ha tocat un iPhone de bones a primeres, no? Uh-huh. Sobretot és això, que tinguin un coneixement dels riscos que comporta utilitzar internet i utilitzin, evidentment, apps que estiguin destinades a la seva edat.
I llavors hi ha un altre aspecte, que no sé com s'hauria de treballar o si hi ha alguna mena de jurisprudència o de qüestió a l'entorn, però que crec que tots els que som pares en algun moment ens ho hem plantejat, no? Que és l'exposició d'aquestes criatures a les xarxes socials, no? Allò de penjar fotos del meu fill a les xarxes socials, explicar com ha anat el primer dia d'escola, explicar quan li ha caigut la primera dent, explicar com ha rebut els regals de Reis. Aquestes criatures creixeran i això pot acabar generant algun problema legal a la llarga?
Bueno, més que problema legal, a vegades no és només de cara als nostres fills. Això és el que et deia a part de l'educació. És que moltes vegades, doncs, la meva filla, jo li puc donar el consentiment i jo sóc conforme de que la meva filla pugi les seves fotos a internet o jo les pugi. El problema és que jo pugi fotos d'amics de la meva filla. Amb això hem de ser molt conscients. És a dir, sempre hi ha el dret a l'oblit. És a dir, si el dia de demà la meva filla no vol que existeixi cap d'aquestes fotografies, avui en dia hi ha eines per fer desaparèixer d'internet aquestes imatges. Això es podria fer quan ella fos major d'edat, però sí que hem de tenir en compte que el que no podem vulnerar és el dret d'imatge, que és un dret fonamental, a més, de la resta de persones que nosaltres no gestionem o no som tutors. No tenim aquesta pàtria potestat. Una cosa és que nosaltres, evidentment, amb el consentiment de pare i mare, que això va pels pares que estan separats i un puja i és una qüestió conjunta, hem d'estar d'acord en poder pujar aquest tipus d'imatge i sobretot els nens quan pugen imatges pel seu propi consentiment. Jo li puc deixar a la meva filla que amb 12 anys utilitzi una xarxa social, però sobretot amb l'advertència que han de ser d'ella. No pot pujar imatges de tercers. Si en el dia de demà ells no estan conformes, evidentment en el maldret a l'oblit podrien treure tot aquest tipus d'imatges amb els que no se sentin còmodes.
Per tant, no és tant el fet de com exposi jo la vida del meu fill o no, que entenc que això ha de ser un debat dins de la família,
sí,
i una decisió,
exacte,
interna, sí, sinó més què passa amb la resta de les imatges de la gent, no?, que publico.
Exacte, perquè clar, no es pot vulnerar el dret d'imatge, no hi ha un consentiment. Sí que, a veure, per jurisprudència, com bé deia, sí que es considera que algú que estigui posant davant d'una foto està prestant el seu consentiment. Però clar, com et deia abans, ha de tenir una certa edat per poder gestionar això. El que no podem fer és que la meva filla va de cumplear, o sigui, el seu aniversari, estan tots allà plegats i pugem la foto de tots els nens que hi ha a la taula. Això ens podria comportar un problema amb altres pares que no vulguin, que sàpiguin que el seu fill es troba en un determinat lloc o que la imatge del seu fill sigui publicada i distribuïda. Clar, tot això. Una cosa és la capacitat de fer la foto i altra cosa és l'ús que fem d'aquesta imatge. Fer fotos amb un aniversari no hi ha problema. Una altra cosa és si podem pujar aquestes fotos a les xarxes. Això tindrien que tenir el consentiment dels altres pares, perquè evidentment aquí hi ha una imatge de menors.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a situar aquest debat. Òbviament, una qüestió de llarg abast i de la que segur que en seguirem parlant anys i anys. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la Marisol Rebolledo, com dèiem, experta en dret a protecció de dades i noves tecnologies. Gràcies i que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.